quan bé no et protegeix ni l'after-sun.
Va, connectem amb la Carme Peiró. La coneixeu, és periodista i s'ha especialitzat en periodisme de dades. Les dades, aquesta pandèmia, ho hem vist, cada vegada són més importants. Agafar aquestes dades i treure'n conclusions. Carme, què tal? Bon dia, com estàs, Carme?
Molt bon dia, encantada d'estar amb vosaltres al pop-up aquí un altre cop.
Què, com afrontes aquest estiu? No sé, clar, ens arriben això músiques com molt positives, optimistes, de sortida, tal, però no sé, ara amb aquest de mi repunt ens ha tocat una mica els nassos, no?
No, s'ha d'afrontar, com diu la cançó, amb optimisme, o sigui, que a més que surtin aquestes cançons d'estiu és que t'animen i diuen, vinga, va, que ja hem passat un any de Covid, i un any i mig de Covid, diríem, no? I, sí. I ja estem més a prop de tornar a fer aquella vida del 2019.
Doncs bé, mira, amb tu volíem fer una mica de balanç de les coses que hem après, no?, aquesta temporada, i sobretot volíem parlar del teletreball, no? Què ha passat? Tu com analitzes aquest fenomen i com pot ser una mica la tornada a la normalitat entre cometes?
Si parlem de teletreball, jo quan he vist que ha començat a implementar-se a l'administració pública i a les empreses, he pensat, per fi, una dada. L'any 2000, amb un sociòleg i professor de la Universitat Jaume I, l'Emilio Sáez, tots dos, fèiem un butlletí informatiu que es deia deteletrabajo.com, l'any 2000. I allà parlaven de com se podia implementar el teletreball, perquè ja ho vèiem, o sigui, Europa ja s'estava parlant i explicaven totes les condicions de teletreballar i com s'havia de fer. 20 anys més tard es regula, i s'ha regulat per l'exigència del Covid, per la falta de mobilitat. Així que jo ho veig superpositiu, tot i que s'ha de dir que si es mira des de... Si algú que estigui escoltant està treballant en una empresa privada, veurà els inconvenients, com s'han detectat, i ara si en vols en parlem, i si ens escolten i pertanyen a... treballen per una administració pública, també veuran aquesta desescalada, a vegades positiva i a vegades negativa. És a dir, hi ha gent que vol tornar al lloc de treball, hi ha gent que diu, a casa estic bé, no? I hi ha inconvenients i problemes, òbviament.
Jo ja fa dies que estic apostant per una mica, jo li dic el flexi-working, no?, que és una mica de flexibilitat i de poder combinar les dues coses, i no sé quina és la solució, perquè en termes de innovació, de creativitat, no sé si el fet de no trobar-se cara a cara pot estar frenant també aquesta innovació, segons com.
Aquests són parts dels problemes, no? En el cas del funcionariat, no? Doncs aquí ja em sembla que la desescalada serà, doncs, tornem al lloc de treball amb una recomanació de que t'agafis, no?, aquest flexi-working que deies tu, alguns dies per continuar teletreballant des de casa, no? Però clar, s'ha de tenir en compte que per part de l'administració hem fet el possible per formar la gent, que significa teletreballar o treballar per projectes sense la constant vigilància, i també ergonòmicament has de tenir a casa unes condicions, una cadira, l'ordinador on toca, etc., perquè hi ha problemes de salut, i aquí empitjoraríem, no?, si no es dediqués a això. Però clar, l'empresa privada potser no està tant per aquestes qüestions tan bàsiques i importants del teletreball, no? Llavors la gent, quan se li diu de continuar teletreballant, tenen pors i surten problemes com, doncs, o que el seu director o cap no tingui tanta visibilitat de la feina que fa aquesta persona, o el fet d'estar a casa els provoca el que ja es coneix com un tecnoestrès, no?, que no volen, sí, no?, perquè potser no coneixen bé totes les eines de digitals per continuar treballant, o el fet d'estar a casa també es provoca crispació. És a dir, que surten pors, surten problemes, que jo crec que ara que hem començat per l'obligació del Covid, seria bo anar continuant i anar adaptant, no? Doncs molt bé, com ho fem, no?, d'aquesta manera? Quina hi ha, què diu la llei, no?
I tu que ets especialista en dades també, llavors ara hi ha les dades al núvol. És a dir, que això ara, en termes de seguretat, tothom s'ha de posar les piles al 100% també, no?
Al 100%, i a més, ara que dius això de la seguretat, recordo un congrés que vaig anar de ciberseguretat em sembla que als inicis del 2020 o finals del 19, que jo pensava que estava tothom, les empreses superprotegides en ciberseguretat, i què va, o sigui, els experts estaven dient que no, que la gent surt l'emergència quan ha tingut un hackeig, no? O quan li han robat dades del núvol, no? O quan han aconseguit entrar en tot el que és l'estructura digital d'ordinadors que té a l'empresa o a les cases, no? Teletreballant. I, bueno, i encara hi ha molt per fer perquè la gent corre quan ja li han vingut a robar, no?
Doncs la prevenció, amb la seguretat, no? Exacte. Carme Peiró, parlàvem de teletreball i just aquesta setmana, el dimarts, es va aprovar, o comença ja a córrer per acabar-se aprovant definitivament, la llei de nòmades digitals, que clar, que això té a veure també amb el teletreball, però a nivell global, a nivell mundial, no? Això s'està fent aquí a l'Estat espanyol, què és i per què?
Bueno, és un projecte de llei, que jo crec que acabarà implementant-se perquè n'hi ha altres iniciatives en àmbit europeu que llevan per aquí. La idea és que qualsevol persona que pugui treballar aquí a l'Estat espanyol i que tingui aquest visat d'emprenedor, no? Però sempre, si no estic confosa, perquè això són les primeres notícies, ha de portar de la mà un projecte innovador en àmbit digital, no? I llavors, ha de impulsar aquesta innovació que en els propers anys serà ja el més normal, no? Innovació digital, parlem. I això repercutirà en que tindran com uns avantatges fiscals i que els permetrà estar aquí, però sense, o sigui, tenir com un visat d'emprenedor en l'àmbit espanyol, mm-hmm. per poder operar i per poder treballar.
Estònia, això crec que és el primer país que ho ha posat en pràctica, però hi ha altres que s'estan acostumant, i llavors hi haurà teletreballadors que aniran d'un lloc a l'altre al món i amb incentius a diversos països, no? Ho
exacte,
volen potenciar
hauràs
des d'aquí.
De compte, doncs, hauràs de tenir en compte una mica la llei que regeix, no?, de cada visat o de nòmada digital. O... Estònia, per exemple, el 2014, Estònia sabeu que és el país europeu més pioner en l'àmbit d'administració digital, i el 2014 va fer aquell programa que es deia és residència, no? Que tu podies ser resident, sí, però sense viure allà dins, no? I tenies també, doncs, com uns avantatges. I ara, l'any passat, van posar la visa nòmada digital també a Estònia, que ve a ser una cosa semblant, no? O sigui, no concreta tant el que sigui que tu estiguis fent un projecte innovador digitalment, sinó que si vols tenir una empresa digital, no? Doncs que puguis també tenir-la allà. Hi ha altres països, hi ha un llistat com de 9 països més que oferirien aquests visats per fer un treball remot, per teletreballar, però dins del país, no? I, bueno, alguns m'han sorprès, no? Perquè entre ells està Bermudes, Barbados, Dubai, Geòrgia, Alemanya, Portugal, Mèxic i la República Txeca, no? Diuen que tenen alguna mena de visat en el que tu podries teletreballar en aquell país a distància amb aquests avantatges fiscals. Sempre la diferència respecte al que ja podem tenir ara és aquests avantatges fiscals i la possibilitat del co-living, no? O de tenir un...
Jo ja m'hi veig, ja. L'any que ve, la pròxima temporada, el pop-up, cada dia des de diversos punts del món. Bé, escolta... Queden 2 minuts de temps que els vull dedicar. Hi ha molts actes que es fan, s'ha fet molts webinars, moltes formacions, moltes coses, hi ha molts festivals de música, però ens hem fixat nosaltres amb el Festival EVA. Explica'ns-ho.
Bueno, és un festival que se celebra fa més de 10 anys al Penedès i, bueno, està dedicat a la narrativa, a la paraula, també als actes més tradicionals, però aquest any... li dediquen també una col·laboració al Ramon López de Mántaras amb una xerrada sobre la intel·ligència artificial, no? I aquí és on a mi m'ha captat, no? Clar. I en especial la xerrada del López de Mántaras, que és un dels principals investigadors que tenim aquí en intel·ligència artificial, ell vol tocar el tema de la creativitat computacional, no? I l'art, no? Com les màquines també poden fer art, no? I en aquest sentit, a mi m'ha recordat, bueno, jo us recomano moltíssim que el dia 10 de juliol a les 6 de la tarda aneu a escoltar-lo en aquest festival, però a mi m'ha recordat dos articles que vam escriure també el científic de dades Ricardo Baeza Yates i jo sobre com les màquines ja estan creant, no? Des d'escriure un llibre fins a detectar com els pintors, el Van Gogh i altres pintors de fa segles pintaven i ser capaços de crear pràcticament un quadre molt similar, no? O de fer música, això ja són exemples molt explorats. I així que jo us animo que el Festival EVA també us introduï amb el
clar que sí. López de Mantes. Estem ja explicant una cosa que serà clarament tendència, la relació de la intel·ligència artificial amb l'art en totes les seves formes. Carme Pairó, que tinguis un molt bon estiu, que descansis i ens veiem aviat.
Una abraçada enorme a tots i a totes.
Adéu, moltes gràcies.